9:41, el passat dissabte, amb un seu del grup d'estudis sitgetans a l'Espai Cultural per Estanfli, ple de gom a gom, en Francesc Borderia va presentar el seu llibre, Sitges, plató de cinema, en companyia d'en Joan Illa, el prologuista del llibre, un servidor de vostès, i el president del grup d'estudis sitgetans, Ignasi Maria Muntaner. Tenim res, un quart d'horeta llarg, i fonamentalment el que ens agradaria és que escoltessin en Joan Illa i en Cisco Borderia. Servidor només va contextualitzar una mica l'època en la qual bona part de les pel·lícules que comenta el llibre van ser filmades, l'època del cinema, als anys 50, que va donar grans títols i també un vessant social molt, molt important. La pel·lícula que més o menys tothom té a la memòria, el rodatge de Rapsòdia Real, que va tenir lloc un 1 d'abril de l'any 1955 i que monopolitza, il·lustra la portada d'aquest Sitges plató de cinema que es llegeix d'una revolada. Escoltaran primer Joan Ill i després en Cisco Borderia parlant d'algunes de les pel·lícules que presenta el llibre, a la vora d'unes 17 de tots els rodatges que es varen fer a Sitges i que s'han fet a Sitges al llarg del segle XX i XXI. Joan Ill.
Quan un amic et demana un escrit, o com és el cas un pròleg per un llibre, l'encàrrec no et condiciona perquè saps que serà comprensiu amb el resultat. Quan en Cisco em va proposar escriure el pròleg per al seu llibre Sitges plató de cinema, l'idea em va seduir, perquè va associada amb l'encant que té el nostre poble i amb l'afició que ell, des de ben jove, ha tingut pel cinema. I si Sitges és un poble de pel·lícula i també hi ha sitgetans amb aquest neguit cinèfil, ens trobem amb una combinació encara més seductora. Si més no, paradoxes de la vida, estem presentant un llibre de cinema quan les dues sales de projecció que actualment tenim aquí a Sitges estan passant per uns moments de suma dificultat per poder continuar endavant. He intentat fer un pròleg original, molt cinematogràfic, on el lector esdevingui al mateix temps espectador d'una fantasiosa projecció on s'alterna el protagonisme del poble amb els neguits de l'autor del llibre, que ha viscut de prop l'enrenou que comporta la filmació d'una pel·lícula i que ara ha inventariat en aquestes pàgines que avui presentem. De totes les enregistrades a la vila, com bé ha dit en Vicenç, la que més expectació va crear va ser Rapsòdia Real. En aquell temps, l'amic era jovenet, anava a col·legi, i es devia de no poder anar a trafanejar, fins i tot a participar d'extra com va tenir l'ocasió d'experimentar molta gent de Sitges. Quan es va estrenar a la vila, va suscitar molta expectació. No hi va faltar els artistes ocasionals, però el món del cinematogràfic ja ho té això. Es filmen moltes seqüències i alhora la veritat es resumeix i d'aquesta manera n'hi va haver molts que ni tan sols es van reconèixer. En Francesc Borderia vivia en un lloc privilegiat on la informació de les coses del poble hi arribava puntualment. Degut a la proximitat amb la redacció de l'Eco, sabia quan s'enregistraria una pel·lícula i sobretot quines es projectarien en les sales de cinema local. Però estar tan familiaritzat amb l'Eco, que vol dir amb la família Soler, també es convertia en una peripècia en el moment de decidir on anar a veure una pel·lícula. Tots coneixem les simpaties de la família Soler que professa per la Societat del Retiro. D'aquí que quan els dies de festa en Cisco es comunicava "me'n vaig al cine", la resposta era una pregunta: "I a quin vas?" O ja ho donàvem per fet: "Deus anar al Retiro." Diuen que les mentides, quan són mal intencionades o poden comprometre algú, són més perdonables. La concreció d'un sí pronunciat sense gaire convenciment deixava oberts altres interrogants. I la seva família era conscient que no podia posar limitacions a una afició que no estava sotmesa a preferències de caire social. En uns anys que ser independent en la qüestió de Prado i Retiro era una excepció, era una rara excepció. També en aquells moments les pel·lícules, la gent comentava, feien comentaris en veu alta, no? Quan hi havia una escena d'allò de la protagonista que tractava, maltractava a la noia, d'això, deia, no, poca solta, fuma un barrut, fuma un clatellot, i això es pronunciava en veu alta, no? Després també hi va haver aquest cine, que jo recordo molt bé, un cine que tenia molta influència amb els més menuts, que era el cine després del ball de disfresses del diumenge a la tarda. Aquell cine, llavors eren uns moments que no hi havia ni televisió, ni la canalla anava amb el cinema, i es fa aquella pel·lícula del Gras i del Prim i d'en Charlot, allò era esperat per nosaltres d'una manera sensacional. També anava lligat, que en aquell moment si anaves una mica disfressat, res, quatre plomalls, una llança, et convidaven a xocolata desfeta. Clar, la xocolata desfeta en aquells moments sovint es menjava amb els batejos. A casa deien que no perquè feia mal al fetge, tacava el fetge. Llavors et donaven a canvi unes llesques de pa amb vi amb sucre i ous batuts amb moscatell, que si ens haguessin fet bufar, avui ja faria temps que haguessin perdut els punts. Doncs i després d'aquest cinema que tenia lloc amb aquestes societats, hi havia els balls de tarda. Els balls de tarda era el complement a la festa del diumenge, que la gent mateix, quan acabava el cine, retiraven les butaques i gaudien del ball de tarda. Allò també era una cosa que formava part de l'entramat del cine i de les coses del poble, no?
Societats.
Això mateix, de les societats. Bé, continua. En el pròleg i en aquest afegitó, a la presentació, he intentat donar relleu a una afició, la d'en Francesc Bordatí i Soler, que com ell, totes les persones podrien fer una pel·lícula de les nostres vides, un compendi diversificat de moments que acaricien la fibra de l'emotivitat, amb escenes de fer riure i amb altres de fer plorar. Tot forma part d'un cúmul de seqüències viscudes. Avui, en aquests moments, tots els que som aquí, també els que no han pogut venir, són protagonistes actius i contemplatius i d'això ens hem de congratular. I sobretot el nostre poble, que per tantes belleses atesorades i tanta moguda cinematogràfica, en Francesc l'ha declarat Sitges plató de cinema. Moltes felicitats, Siscu, i que per molts anys.
El Vicenç ens ha donat un context històric interessantíssim. El Joan ens ha parlat del cine a Sitges en concret i ara el Francesc Bordatí ens parlarà de com va fer i amb quina intenció va fer el llibre.
Bona nit a tots. Bé, començaré per lo que generalment és el final. Agrair al grup d'estudis sitgetans que s'hagin atrevit a publicar aquest llibre. Agrair a la Vinyet Panyella, que va ser la que va donar l'idea d'aquest llibre. Agrair a algú que està inclús estant aquí el senyor Sellen és un, l'altre Sellen és un altre, que històries per ells explicades apareixen en aquest llibre. En fi, agrair a tots els que, sobretot també a l'arxiu de l'Eco de Sitges, que ha sigut un gran company per tirar-lo endavant, i també una mica la meva memòria, aquella memòria que un ha viscut aquests anys que ell deia de quan el cinema Sitges era cinema, que tots el vivíem, que tots el somiàvem, que tots era una distracció, que llavors potser l'única distracció que teníem i que va fer doncs que tots el haguéssim viscut d'una manera potser diferent. Estic segur que molts dels que sou aquí, quan llegiu aquest llibre, recordareu moments que heu viscut, moments que, sobretot en els anys de la vostra joventut o de la vostra infantesa, que els heu viscut com els he viscut jo. Es pot semblar mentida a molts, però com molt bé dit, no sé quin dels dos, que Sitges és el segon o el tercer lloc dels rodatges que es fan en aquest moment a Catalunya. Jo hi afegiria que quasi bé d'Espanya, perquè portem rodades bastantes més de 100 pel·lícules. Jo en tinc catalogades quasi 80, però n'hi ha moltes que no apareixen, que no les trobo, que no ho sé i no poden aparèixer. Aquest llibre ens portarà, doncs, us portarà els records d'aquelles èpoques, els records d'uns rodatges més emblemàtics, a pesar de que aquí en trobareu molts de rodatges, però el llibre està basat en 17 o 18 capítols que toca 17 o 18 pel·lícules que s'espreien amb altres històries. O sigui que no solament són les històries d'un rodatge, sinó són històries contades, històries viscudes, dels que com a extras, com a mirons, com a no sé què, han format part d'aquests rodatges cinematogràfics. Com també aquí molt bé s'ha dit, la pel·lícula més emblemàtica és Rapsòdia Real. Amb ella començo aquesta antologia que no porta un seguit d'allò de dir dels anys, sinó que sobre el que ha anat sortint, inclús de personatges que ha format part, que han sigut inclús, han tingut l'oferta de ser actors com a extras per suplir sobretot un a l'Steve Granger i que ell es va negar. O sigui, són històries explicades així, o un senyor que se'n va anar al Salvador i va veure una pel·lícula plorant allà dintre d'ella. En fi, històries viscudes per que segur que molta gent ni les coneixeu ni sabeu que existeixen, però que han format part d'aquests rodatges. Rapsòdia Real, la Joan Fontaine amb tres històries d'amor, aquell José Luis Ozores tocant la flauta aquí al Cau Ferrat, el dia de la festa major, que el dia de llonces el director Narcís Ibáñez Serrador, que com tots sabeu era un amant del foc de les festes majors de Sitges i que feia sortir moltes vegades amb el seu programa 1, 2, 3, ell, com va rodar Quien puede matar un niño, que representa que passa en una illa, però que aquesta illa és un petit poble de Toledo, que de mar res, que quan filmava les històries de Mart les va anar a rodar a Eivissa, però quan va necessitar el que empaitaven els nens, el que jugaven els nens, que eren el foc, que eren el drac de Sitges, va tindre que venir amb un dia de festa major amb una sortida d'ofici. O sigui, que el que pugui veure aquesta pel·lícula durà la sortida d'ofici dels anys 58 o 59 o 60, no recordo ara amb exactitud, veurà aquella sortida d'ofici, inclús podrà veure que en ella hi apareixen, sense saber-ho, gent de Sitges. O sigui que també podríem anar-ho allargant, Viven los novios de Berlanga, una pel·lícula totalment rodada a Sitges, però que malauradament representa Mallorca. Una altra de les pegues que tenim, que cap de les pel·lícules, a excepció de Sitges, Nagasaki, i una altra que es diu Sueños de mujer, cap més pel·lícula fa aparèixer el nom de Sitges com el puesto a on passa l'acció. Sí que pot aparèixer amb els títols de crèdit que estan rodades a Sitges, però l'acció o representa Mallorca o representa com a Rapsòdia Real un principat imaginari d'Europa, o representa en aquest cas com el que viven los novios o a quien puede matar un niño, representen unes isles del mar Mediterrani. Es dona inclús un cas de que hi ha una pel·lícula que és El diablo toca la flauta, que quan comença amb la punta, comença amb la punta de Sitges, i el que fa explica la història, que o sigui que és una mica explicada, diu en un lugar imaginario de la costa mediterrània. Això va portar que el cinema es va estrenar, aquella pel·lícula es va estrenar al Rialto i al Prado, el fet va passar al Prado, de que quan es va estrenar i van sentir aquestes paraules, la gent quasi bé es va revolucionar perquè era totalment una... Vaja, dir que la punta de Sitges és un lloc imaginari, realment és caupa fin pot, fora de totalment de lloc. S'ha de dir que també l'Emigrante amb en Juanito Valderrama, també rodada totalment a Sitges i que, tornem amb el mateix, representa Màlaga, inclús al final surt el Carnaval de Màlaga, allò sí que és autènticament Màlaga, però el més està rodat tot aquí a la platja Sant Sebastià, amb entrades i sortides amb la taverna del Boquerón, que és on avui en dia hi ha un d'aquests restaurants o pizzas, que llavors era una botiga de comestibles, o bé la casa dels abuelos dels Vidal i Quadres, era el palau del palau on entrava tothom, que llavors dintre el palau ja estava el palau de Barcelona, o sigui, i això representava Màlaga. I així ens podríem anar dient, inclús n'hi ha una de l'Ignacio Efe Iquino, que en va rodar moltes, inclús de pornos, aquí a Sitges, que per ara se m'ha anat al cap una mica de l'Ignacio Iquino, que va rodar a l'hospital tota la història del Niño de les Monjes. Tornem amb el mateix, representa un cortijo que era aquí baix Mart, a la casa de les, com se diu, aquesta casa de les Dalmau. La casa de les Dalmau representa allà, que representava un cortijo d'Andalusia i a més tenia el mar davant, però allà semblava autènticament que estiguéssim en un cortijo andalús. Jo me recordo enfilat dalt de la petita barana que hi havia allà, veient com rodaven i arribaven amb brecs allà els protagonistes representant aquesta història amb un cortijo andalús, quan en realitat és totalment Sitges. És, doncs, una mica, podríem dir, trist de que el nom de Sitges no figuri, a excepció de dos casos que jo sàpiga i que recordi, no figuri com a autèntica història on passen. Inclús hi ha una pel·lícula anglesa que es diu El dia de los trífidos, que acaba aquí, en lloc de baixar-la, la pugen, tots els protagonistes pugen l'escala de la punta perquè han pogut salvar el món d'uns sers que han vingut d'una estranya terra, rodatge que jo també vaig veure precisament, que passava que Sitges als anys 50, si no recordo malament, era el 58. És, doncs, Sitges és un autèntic plató de cinema, continua seguint avui. Aquest any s'han estrenat, així encara que jo recordi, tres títols: Ismael, Tres bodes de Mas i Perdona si te llamo amor, que han estat rodades entre Sitges, Garraf, o sigui, dintre de la dominació de Sitges. I continua siguent, sobretot ara amb anuncis publicitaris, ho podeu veure moltes vegades, que molts anuncis podem veure als carrers de Sitges com a formant part d'aquests dallonses. Però ella, però Sitges continua siguent, després de passat aquests 60 o 70 anys, continua siguent un plató. Un plató que, si en mirem la història, podrem trobar que l'any 13 ja es rodaven algun documental en aquest poble, ja es rodaven documentals, i que s'han anat seguint fins al dia d'avui. Així, doncs, a través d'aquestes pàgines anireu trobant històries, no sols sobre rodatges, sinó també d'una història d'anècdotes llegides i lligades amb ells, de ben segur que quasi bé tots vosaltres desconegueu. Potser es faran recordar que un dia, sense saber-ho, també vareu formar part d'aquest Sitges plató que avui tinc el gust de presentar-vos a tots vosaltres. Gràcies.
Aplaudiments per a en Francesc Borderia, l'autor de Sitges, plató de cinema, el darrer llibre editat per al grup d'estudis sitgetans, que ja és a la venda i en el qual hi trobaran, com els comentàvem, a la vora de 17-18 rodatges, especialment del segle XX, amb la crònica d'en Cisco Borderia i carregats d'anècdotes, des d'Un niño de les monjes fins a Rapsodia Real, El emigrante i moltes altres, sobretot pel·lícules espanyoles que es van rodar fonamentalment als anys 50, o Quien puede matar un niño, l'any 1976. Ho deixem aquí, són les 10 notícies en connexió amb la xarxa, la roda de portaveus s'enceta d'aquí 5 minuts amb Jordi Mas. Tornem de seguida.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.